Bon dia, són les dues. Els fans ja esperen la segona dosi de Bruce Springsteen.
Nosaltres ja estem aquí, hem pillat bon lloc i la intenció és pillar barandilla.
Sí, vaig veure com funcionava i si arribo a les 7 estaré davant del tot de la pista trasera i, bueno, ha sigut així.
Passar el dia aquí, calor, lluvia, el que nos venga.
Un miler de persones fan cua a aquesta hora per ser els primers a agafar posicions a l'Estadi Olímpic de Montjuïc per al concert d'aquesta nit. 60.000 persones tornaran a omplir el recinte i aquesta vegada ho faran també pendents del cel perquè hi ha la possibilitat que acabi plovent a Barcelona.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
De seguida anem cap a Montjuïc, on no està clar si, com tants altres fans, els Obama i els Spielberg repetiran com a públic. Avui, però, han continuat de turisme per Catalunya i ja sense Barack Obama han visitat el Museu Picasso de Barcelona. I us ho hem avançat a RAC1, la Generalitat repetirà abans de l'estiu els exàmens de les oposicions que ahir hi van haver problemes greus. El govern responsabilitza del desgavell a l'empresa que va contractar per fer les proves als més de 13.000 candidats que opten a poc més de 1.800 places de funcionari. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, en donarà explicacions al Parlament i assegura que no dubtaran a l'hora de sancionar l'empresa si és necessari. I balanç molt negatiu d'aquest cap de setmana llarg del 1 de maig, quan encara queda més d'un dia perquè acabi. Aquesta matinada, dues persones han mort en un xoc frontal a l'A2, a la Segarra, i ja són 4 els morts a les carreteres aquests dies. A més, aquest matí un ultralleuger s'ha estavellat a prop de l'aeròdrom de Moià i han mort les dues persones que hi viatjaven. A més, un turista britànic s'ha ofegat a una platja de Calella de Palafrugell al Baix Empordà. I titular també pel temps, perquè ja està en marxa la segona tongada de pluges d'aquest cap de setmana llarg. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, doncs sí, es van activant aquests ruixats a les comarques ja de Girona, Barcelona, serà aquí on durant la tarda i el vespre més plourà, en zones de muntanya, sobretot Guilleries, Montseny, Collsacabra, comarques del seu voltant, fins a arribar a mar, fins a arribar al Maresme, potser Costa Brava Sud, Barcelona Ciutat, de cara al vespre o primeres hores de la nit, alguns ruixats que deixen malauradament encara el marge ponent i al sud. Avui també poca activitat de pluja cap a l'Alt Pirineu i tot plegat amb temperatures més baixes, un ambient més normal per l'època, en espera d'una tercera tongada de pluges. Demà dilluns, 1 de maig, començarem el maig amb aquestes pluges de nou concentrades a la meitat est del país.
Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol té aquesta tarda una final a casa contra el Getafe.
No té marge d'error, a 4 punts de la salvació, només li serveix guanyar a un rival directe a 6:45 de la tarda. Abans, a les 4, a partir de les 4, el Barça femení guanyarà la Lliga si supera l'Sporting de Huelva al Johan Cruyff. Mentrestant, a la Fórmula 1 tenim en marxa aquesta hora el Gran Premi de l'Azerbaidjan, dominat pel Red Bull de Checo Pérez i de Verstappen. Alonso és quart, Sainz cinquè. Falten encara 20 voltes pel final. A les 3, recordem, es disputa la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Espanya al circuit de Jerez. I a punt d'arrencar la final de la Champions femenina d'hoquei patins entre el Vilassana, el representant català, i el Gijón.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Bruce Springsteen hi torna avui i centenars de fans ja l'esperen a l'exterior de l'Estadi Olímpic. El Bosc fa avui el segon concert a Barcelona, un cop més omplirà l'estadi, no queda cap entrada i la previsió torna a ser que hi assisteixin gairebé 60.000 persones. El concert començarà a les 9 i les portes obriran a les 6. Les cues s'han organitzat, com ja es va fer divendres, amb un sistema que requereix fitxar diversos cops al dia. Tot i això, durant el matí han anat arribant seguidors per agafar bon lloc davant l'escenari. De fet, fa només uns minuts, a la 1, ja han pogut entrar al recinte de l'estadi els 800 fans que veuran el concert des de les primeres files. Tots ells, sense por, pluja, disposats a mullar-se per veure embruts. Anem cap a Montjuïc, allà hi ha en Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. Després d'un matí d'estira i arronses, finalment han estat 813 persones les que han pogut accedir al recinte de l'estadi olímpic. Són els que podran estar a les tres primeres files de la pista. A dins l'estadi entraran a les 5. Una hora més tard ho faran les més de 500 persones que a hores d'ara ja fan cua per entrar en el que s'anomena pista del darrere. Alguns estan fent cua des de les 7 del matí i no tenen por de mullar-se.
Passar el dia aquí, calor, lluvia, lo que nos venga. Ayer ja nos mojamos, porque venimos ayer.
És cert que no ens deixen entrar en paraigües, però jo el porto per, almenys a la cua, està protegida, i després porto chubasquero. I si plou, cap problema, perquè sabem que ell no cancelarà.
Quiero creer que nos va a respetar el tiempo, esperemos que sí, y si no, pues venimos preparadas, que nos traemos un poncho en la mochila.
De moment, els que fan cua ho fan patint calor, però la música del bosc els fa més lleugera l'espera.
No se sap si el concert d'aquesta nit i com faran molts fans repetiran entre el públic a la família Obama i els Spielberg, ara ja sense l'expresident nord-americà que està amic a Zuric, on hi ha de fer una conferència. Aquest matí han seguit el seu tour per Catalunya amb una visita al Museu Picasso de Barcelona. Ahir us ho explicàvem a aquesta hora. Tots dos matrimonis van estar de turisme a Montserrat. Allà el prior Bernat Juliol va aprofitar per fer-li una proposta al famós director de cinema. Ho ha explicat al Via Lliure de RAC1 el director de comunicació de l'Abadia, Òscar Bardagí.
No, òbviament, però evidentment pren nota, perquè, clar, només que s'agafés la possibilitat de posar al cinema doncs, la vida del pare Bonaventura Obà, que una persona que va fer el que va fer en la seva època, realment seria una molt bona cosa per Montserrat, vull dir que pogués venir a fer una pel·lícula, no?
Fins i tot li va insinuar quin podria ser el guió. Seria sobre la vida del pare Bonaventura Ubach, expert orientalista que va crear el Museu Bíblic de Montserrat. De fet, Bardagí el descriu com l'Indiana Jones de Montserrat. El concert d'ahir de Bruce Springsteen a l'Estadi Olímpic ha estat el tret de sortida a la temporada de macroconcerts i festivals a la ciutat. Més enllà del Primavera Sound, el Sónar o el Cruïlla, d'ara i fins que acabi l'estiu passaran per Barcelona artistes com Elton John, Beyoncé, Coldplay o Harry Styles. La majoria d'aquests concerts tenen les entrades exaurides des de fa temps. Això tot i els preus disparadíssims que en alguns casos arriben a superar els 300 euros. Un encariment que es pot explicar per diverses raons. L'acumulació de grans concerts després de la pandèmia, el context inflacionista actual, però també l'entrada en força dels fons d'inversió en el món de la música en directe. Adrià Garcia.
Després de passar-ho malament durant tota la pandèmia, molts festivals i concerts van optar per curar-se en salut i vendre part de les seves accions a fons d'inversió, institucions econòmiques, que tenen com a prioritat fer diner, costi el que costi. En parla RAC1, la directora del màster de gestió cultural de la UOC, Alba Colombo.
La possibilitat de tenir rendiment econòmic pura i dura és el que vol un fons d'inversió. No li importa massa si és una productora audiovisual, promotora audiovisual o de música. Això sí que també pot haver generat que pugin els preus. Doncs perquè també pel festival de música, també per la promotora del festival de música, li suposa una seguretat econòmica. Pensa que hi ha festivals de música que estan sempre al llindar d'haver de desaparèixer.
Un encariment de les entrades que treu la son a les petites sales de concert. Es consideren els grans damnificats d'aquesta pujada desorbitada dels preus de la música en directe. En parla RAC1, el president de l'Associació de Sales, Lluís Torrents.
Molta gent, els diners que dedica per anar a gaudir dels concerts i de la cultura, cada vegada els té més limitats perquè les entrades els costen més diners i llavors poden anar a veure menys concerts. I això, com sempre, normalment les sales més petites són les que més pateixen, però jo crec que és dolent per tota per tot el sector de la música, en realitat.
A més, demanen que la ciutadania no normalitzi aquests preus tan disparats perquè les sales estan fent mans i mànigues per cuidar l'artista i evitar que la inflació castigui les butxaques del públic.
I us ho hem avançat a RAC1. La Generalitat repetirà els exàmens de les oposicions d'ahir en què hi va haver caos organitzatiu. Ho faran abans de l'estiu. I és el compromís del govern amb els sindicats que aquest matí s'han reunit d'urgència. Això després que ahir 13.000 persones s'examinessin per aconseguir més de 1.800 places de funcionari i en molts casos ho fessin amb retards, aules plenes, però també problemes per garantir l'anonimat dels participants i el correcte funcionament de les proves. La Generalitat en culpa de tot plegat a l'empresa encarregada de l'organització de les proves. De fet, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, registrarà una compareixença aquesta setmana per donar explicacions al Parlament. També adverteix que no els tremolarà el pols per emprendre accions contra l'empresa.
El que estem analitzant són els incompliments contractuals, que són diversos. És un incompliment flagrant de la contractació que va en realitat realitzar, que és una contractació important, des d'un punt de vista que les persones que estaven a l'aula no estaven prou formades, des d'un punt de vista de que hi va haver incidències a l'aula que no es poden tolerar. No assumirem el cost d'aquesta contractació, hem de veure en quins termes, per tant, no serà aquesta empresa la que faci els nous exàmens.
Ara bé, no tots els aspirants podran repetir els exàmens, només ho podran fer en cas d'incidències greus, Adrià de les Heres.
A partir de la setmana que ve, la Generalitat obrirà una bústia per recollir totes aquestes incidències dels afectats. Un racó de reclamacions que es posarà a disposició dels opositors abans del 14 de maig. Assumpta Barbens, coordinadora general de Llac Catac, i Manuel Pulido, coordinador de l'Àrea Pública de Comissions Obreres, expliquen a RACU en quins casos es podrien repetir els exàmens.
Possibilitat que s'hagin filtrat preguntes a persones opositores que encara no havien realitzat les proves, que no es garanteix l'anonimat amb la correcció d'exàmens.
I després s'ha d'analitzar de forma conjunta què és el que ha passat, i en funció d'aquest anàlisi pot implicar que alguns processos s'hagin de repetir.
Durant la reunió també s'ha acordat la constitució d'un comitè de crisi perquè els sindicats en puguin fer un seguiment. De fet, aquest dimecres es tornaran a reunir per avançar en el calendari i trobar una nova data pels exàmens.
Com dèiem, ahir va haver problemes de tot tipus, per exemple, en una aula destinada a dones en situacions especials, com mares lactants que anaven amb els seus fills, o dones embarassades, van haver d'esperar moltes hores per començar els exàmens. Les situacions de desavantatge les van viure molts aspirants. Un dels casos més greus és que en una aula els van posposar els exàmens després d'esperar més de 7 hores. Ho va denunciar RAC1 algunes de les afectades, Elia Miota, que es presentava per una plaça d'educadora social, i Alba Muñoz, que ho feia per una d'administrativa.
Han passat 7 hores i ningú ens ha donat cap argument vàlid per poder entendre el que està passant. De fet, ens deien, no podeu sortir al carrer perquè si arriben els exàmens i vosaltres no esteu, ja comptarà com que no us heu presentat.
Hi ha un espai per descansar, prendre l'aire, però no hi ha hagut aquest temps. Llavors han fet les dues proves seguides.
Les incidències van passar a diferents punts de Catalunya. Les proves es van fer de manera descentralitzada a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
RAC 1 migdia.
I demà és l'últim dia d'aquest cap de setmana llarg del 1 de maig, que tindrà un balanç molt negatiu pel que fa als morts, i no només a la carretera. En les últimes 24 hores han perdut la vida dues persones en un accident d'ultralleuger a Mollà, dues més en un accident de trànsit a l'A2 a la Segarra, i un turista britànic ha mort ofegat en una platja de Calella de Palafrugell al Baix Empordà.
El més recent ha estat aquest matí cap a 11:15. Una avioneta on viatjaven dues persones s'ha estavellat en una zona boscosa propera a l'aeròdrom de Mollà. L'aparell s'ha incendiat per l'impacte i tant Mossos com bombers investiguen ara les causes d'aquest accident. Abans, aquesta matinada, a l'autovia 2, a l'altura de Granyanella, a la Segarra, un cotxe que conduïa en contradirecció ha xocat frontalment amb un altre. Dues persones han mort a l'acte. Eren el conductor del vehicle que anava en sentit contrari i el copilot de l'altre cotxe, que tenia només 19 anys. En la topada també ha resultat ferit de gravetat el conductor d'aquest altre segon vehicle de 22 anys. Amb aquests ja són 51 les persones que han mort enguany a les carreteres. I això no és tot. Encara hem de lamentar una altra víctima. Ahir un home va morir ofegat en una platja de Calella de Palafrugell. La seva esposa va alertar als serveis d'emergència que el seu marit havia entrat al mar a nedar i que feia estona que no tornava. La Guàrdia Civil es va encarregar del cas i fins al lloc de l'incident s'hi va desplaçar el sistema d'emergències mèdiques, que no va poder fer res per salvar-li la vida.
2:15. Com dèiem, els seguidors de Bruce Springsteen estan molt pendents de si acaba plovent o no a Barcelona. Per ara, però, ja descarreguen força el Vallès Oriental i tot just comença a ploure el Prepirineu, el Maresme i la Selva. És el segon capítol dels tres que ha de tenir aquest episodi de pluges que no vèiem des de feia més de mig any. No plovia així des del setembre. Ahir ja va ploure bé, entre 25 i 50 litres per metre quadrat, a la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès i Osona, de manera que, Martí, aquestes pluges més importants d'ahir van caure en una zona clau per començar a revertir l'estat dels embassaments.
Sí, a les capçaleres de rius importants com el Ter i el Llobregat, ahir va ploure amb ganes durant 2-4 hores. Destaquen els 57 litres per metre quadrat d'Ull de Ter, a l'extrem nord del Ripollès, però 55 també a l'Alt Berguedà, a Saldes, 53 a Vallfogona de Ripollès, 50 a Vall de Núria, 44 a Bagà. Quantitats ja una mica significatives que han fet incrementar el cabal puntualment d'aquests rius a la part més alta, aigües amunt de l'embassament, per exemple, de la Baells, a la zona de Guardiola, de Berguedà. Aquest matí el Llobregat baixava amb ganes. I la bona notícia és que continuarà plovent tant aquesta tarda com demà, quantitats ja inferiors, però 10, 20, 30 litres per metre quadrat, que sumats aquests ja més de 50, doncs ens poden acostar, en alguns casos al Pirineu Oriental, als 100 litres per metre quadrat.
Per avui, Protecció Civil manté activa la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins al vespre al nord-est del país i també en algunes comarques del Pirineu. Aquestes pluges contrasten amb el sud del país, on no està previst que hi caigui ni una gota, i hi ha 9 comarques en risc d'incendi alt. Precisament els bombers continuaran treballant fins ara al migdia en els punts calents de l'incendi que va començar ahir a la Palma de Cervelló, al Baix Llobregat. Ara mateix ja no hi ha flama, però es continua repassant el perímetre del foc, que ha cremat poc més d'una hectàrea. I encara sobre la sequera, el tancament del canal Segarra-Garrigues, que us explicàvem ahir a aquesta hora, provocarà l'abandonament de més cultius. Els pagesos asseguren que cada cop tenen menys possibilitats de supervivència. La sequera els ha deixat sense alternativa i per això ahir van abaixar comportes i a partir de dimarts només permetran regar per garantir la supervivència dels arbres fruiters.
La mesura afecta uns 3.000 agricultors que treballen unes 5.000 hectàrees de terreny, sobretot a la Noguera, les Garrigues o l'Alt Urgell. En aquestes zones ja donen per perduda pràcticament tota la collita, principalment de fruita seca i oliveres, unes pèrdues que se sumen a les despeses que ja han hagut de fer per poder connectar-se al rec del canal. Ho ha explicat al Via Lliure de RAC1 el president de la comunitat de regants del canal, Josep Maria Jové.
Ara hi ha molta gent, els regants que es donen d'alta enguany l'any passat, han hagut de fer front amb una despesa de 8.000 euros per hectare. Això encara ho tenen per a pagar. Ara damunt enguany hem de pagar l'aigua que estem gastant, i sabem que no collirem res. Podríem mirar quines perspectives i quin horitzó tenim aquesta gent que estem en aquestes situacions. Estic segur que molta gent decidirà abandonar.
I avisa també que encara que aquesta temporada salvin els arbres, arribaran a la tardor en molt males condicions.
RAC 1 migdia.
I és la dada que us ha avançat aquest matí RAC1. L'any passat es van denunciar 24.000 suplantacions d'identitat a Catalunya. Són dades dels Mossos d'Esquadra que dibuixen una tendència a l'alça. En l'últim any aquest tipus de delictes s'ha disparat un 23%. Casos com els dels tres testimonis que ha repassat aquest matí al Via Lliure. A l'Alba li van estirar la bossa de mà a Castelldefels i tres mesos després tenia un contracte en un supermercat i era parella de fet d'un desconegut. Lamenta les dificultats que hi ha en tot això per poder fer marxa enrere.
Això he d'anar a un altre notari per desfer la parella estable.
Ah, tu has de pagar això... un altre notari ara per desfer-ho.
Això mateix. He de tornar a pagar jo per desfer una cosa que jo no he fet. Sí, aquesta incongruència està. Em vull casar amb la meva parella, però fins que no desfaci tot això no puc.
És que, clar...
No ho puc creure. No, és que...
Alba, disculpa, però esteu ajornant el casament perquè estàs pendent d'això?
Sí.
En el cas de la Carme i la Salut, l'estafa no va començar amb un robatori físic i ara desconfien de totes les gestions que han de fer internet.
No em van robar el DNI. El que em va passar, vam descobrir mitjançant els advocats que vaig tenir, que era o bé una fotocòpia o un escaneig del DNI. Tinc la sensació que tinc una mica com de tres post-traumàtics, ara fatal dit així, però vull dir que realment miro els SMS, miro els mails, no em refio de res del que faig quan faig coses online. O sigui, m'ha fet com una por.
Segons la policia, gairebé totes les suplantacions d'identitat es fan a través d'internet, Segiró.
De totes les denúncies d'estafa, 107.000 l'any passat, dues de cada 10 són casos de suplantació d'identitat. El cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos, José Ángel Merino, explica a RAC1 les característiques d'aquest tipus de frau.
Hi ha una tendència a l'alça, però més específicament les relacionades amb el que són les usurpacions digitals. Una societat on la utilització d'internet és cada vegada més intensa i a partir d'aquí el que fan els criminals és adaptar-se a aquest escenari. La que té una incidència més gran des del punt de vista del volum de denúncia és per la contractació de préstecs aportant el DNI d'una altra persona i evidentment també altra documentació que està falsificada.
Segons Merino, normalment darrere d'aquests delictes hi ha grups organitzats amb coneixements informàtics. Les víctimes, en canvi, tenen un perfil més divers. La policia recomana prevenir, no facilitant dades i alertant a la mínima sospita. Per lluitar-hi, els Mossos estan potenciant els grups d'investigació i crearan els pròxims mesos diverses estructures dins el cos per tractar exclusivament aquest problema.
I us hem avançat també, RAC1, solen la família acusada de blanquejar diners de tràfic d'armes a través d'un bar de Montjuïc. L'Audiència de Barcelona considera que no hi ha proves que el seu ampli patrimoni estigui relacionat amb aquestes activitats. La fiscalia no entenia com els propietaris del bar Nuri havien fet tants diners només venent begudes i entrepans en una guingueta al costat del Mànec.
La defensa va al·legar que l'establiment sí que podia donar aquest rendiment confessant que treballava en negre. La família va justificar així l'increment del patrimoni davant del jutge, deixant clar que tots aquests beneficis provenien exclusivament de la venda de menjar, de begudes i entrepans. Segons els acusats, ara ja absolts, la guingueta era un gran negoci i els permetia guanyar uns 15.000 euros nets al mes. Amb aquestes quantitats van pagar dos pisos, tres places de pàrquing i diversos cotxes i motos.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
Passant 19 minuts a les dues, l'Espanyol se la juga aquesta tarda a casa contra el Getafe, mentre que el Barça femení pot guanyar la Lliga.
Sí, són futbolísticament els plats principals del dia, que viurem a la sintonia de RAC1 a 6:45. Espanyol-Getafe és una final pels blanquiblaus que es troben a 4 punts de la salvació i abans a les 4 Barça-Sporting de Huelva. Les de Jonathan Giraldez seran campiones si sumen els 3 punts. De seguida fem la prèvia dels dos partits amb el Joan Camí i el Gerard Ballera, però a aquesta hora tenim altres focus d'atenció, començant pel Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1. Últim terç de la cursa, de fet queden menys de 10 voltes pel final, una cursa que començava a la 1 del migdia. Hola, Álvaro Demà, bon dia.
Hola, Albert, què tal? Bon dia.
El que dèiem, menys de 10 voltes i, de moment, domini del Red Bull.
Sí, volta número 42, d'un total de 51, i com dius, lidera un del Red Bull, el de Checo Pérez, amb pràcticament 3 segons d'avantatge respecte al seu company d'equip, Max Verstappen, segon, mentre que Leclerc és tercer, Alonso quart, Carlos Sainz cinquè i Lewis Hamilton just per darrere de Sainz, intentant superar el madrileny en la sisena posició. El Gran Premi ha començat puntual a la 1 de la tarda amb Charles Leclerc a la pole position. El de Ferrari s'ha mantingut a la sortida en aquesta primera posició, però posteriorment l'han passat tant Verstappen com Checo. Verstappen ha liderat fins que s'ha aturat a boxes a la volta 11, però just llavors hi ha hagut un safety car que ho ha canviat tot. Checo i Leclerc, tot i aturar-se també als boxes, han sortit per davant de Verstappen. L'holandès ha caigut fins a la tercera posició. S'ha pogut desfer del Ferrari del pilot de Mònaco, recuperant la segona plaça, però no s'ha pogut apropar al seu company d'equip, a Checo Pérez, que lidera aquesta quarta cita de la temporada. Gran Premi de l'Azerbaidjan, al circuit urbà de Bakú, volta 42 d'un total de 51.
Doncs pendents de les últimes voltes amb l'Álvaro Adema. Quan s'acabi la cursa, a les 3 arrencarà la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Espanya de motociclisme, circuit de Jerez. Quim Salvador, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
El que ja s'han disputat són les curses de Moto2 i Moto3.
Sí, a Moto2, victòria incontestable de l'anglès Sam Lowes, que ja havia dominat els entrenaments i ha guanyat. Ha escapat per davant del murcià Pedro Acosta i del madrileny Alonso López. El podi d'avui té un valor extra per Pedro Acosta perquè es posa el líder del campionat. Això sí, empatat a punts amb l'italià Toni Arbolino, que ha estat quart a la cursa d'avui. Pel que fa als catalans, Albert Arenas ha estat vuitè i Jeremy Alcoba, setzè. Abans, a Moto3, victòria del valencià Ivan Ortolà, segona consecutiva, acompanyat al podi pel colombià David Alonso i pel també valencià Jaume Macià. Daniel Olgado, també del País Valencià, ha estat sisè i es manté líder de la categoria amb 4 punts més que Diogo Moreira i 9 més que Ivan Ortolà. Pel que fa a l'únic català de la categoria, Xavi Artigas ha estat setè a la cursa després de rodar tota l'estona al grup capdavanter i és cinquè al Mundial a 18 punts del liderat.
Després tornem amb el Quim per fer la prèvia de la cursa de MotoGP. En hoquei patins tenim en joc Jaume Molló la final de la Champions femenina. El Vila-sana busca el seu primer títol contra el Gijón.
Sí, de moment està perdent a 14 minuts pel descans, és a dir, portem 11 de partit. Gijón 1, Vila-sana 0, un gol de falta directa de Sara Roces per les asturianes, que els àrbitres han fet repetir. La primera instància no havia marcat, a la segona sí. A les asturianes, que busquen la seva sisena Copa d'Europa, el Vila-sana, com deies, tot just el primer.
En futbol tenim en marxa ja la jornada de diumenge, primera divisió, amb un partit entre els dos equips que marquen la salvació. Per tant, n'està molt pendent l'Espanyol. Des de les dues es juga el Cádiz-València.
Equador de la primera part, sense gols, 22 de la primera, Cádiz 0, València 0. De moment, millor el Cádiz, atacant molt més. Acaba de salvar Diacabí a la línia de gol, el central del València, el primer dels de Sergio González. De moment, però, Cádiz 0, València 0. Recordo, el Cádiz marca la permanència, té un punt menys que el València.
A segona divisió està jugant l'Andorra.
Sí, i de moment no hi ha gols en aquest partit. Recordo que l'Andorra és vuitè a la classificació, a 8 punts del play-off, i com dic ara mateix, 22 de la primera, Andorra 0, Mirandés 0.
A primera federació s'ha acabat el partit del Sabadell.
Sí, que recordo, jugava el seu partit d'aquest cap de setmana contra l'Atlètic Balears, partit que ha començat guanyant, de fet, l'equip ballesà per 1-0, de seguida ha empatat a l'Atlètic Balears, però al final Sabadell 3, Atlètic Balears 1.
Bon resultat que permet agafar aire respecte al descens. En futbol internacional, aquesta hora pendent dels últims minuts de l'Inter Lazio, si la Lazio no guanya, el Nàpols es pot proclamar campió de la Sèrie A aquesta tarda. Què fa l'equip romà al camp de l'Inter?
Està perdent per 3-1, és a dir que el Nàpols tindrà matchball aquesta tarda guanyant la Salernitana, de fet d'aquí a mitja hora amb el comptat del Diego Armando Maradona. Inter 3, Lazio 1. La Lazio, que s'ha avançat de fet a la primera per al minut 30 amb un gol de Felipe Anderson, però l'Inter ha capgirat el marcador en aquesta segona part. L'Inter, que amb aquesta victòria se situa de ple en la lluita per entrar a la Champions de l'any que ve, ha empatat a punts amb Milan i Roma.
M'imagino-li el Diego Armando Maradona ja pràcticament ple i amb nervis, perquè, com diu el Molló, aquesta tarda pot haver-hi festa grossa, festa molt gran als carrers de Nàpols, si el Nàpols fa la feina contra la Salernitana. A la Lliga CB de bàsquet, aquesta hora està jugant el Bàsquet Girona.
I està guanyant Gran Canària 54, Bàsquet Girona 61, més 7 pels d'Aito García Reneses, que sempre han anat per davant en el marcador. Falten 7 minuts pel final del partit, una victòria que del deixaria amb 3 de marge sobre el descens, és a dir, que asseguraria la salvació.
El partit del Madrid s'ha acabat?
Sí, s'ha acabat fa uns instants. Madrid 93, Casademont Saragossa 86. Tot i que perdia el descans de 5, al final ha guanyat el Madrid. Yabusel i Dec, els sancionats per la trifulca de l'Eurolliga, han estat el 5 inicial i, de fet, Yabusel ha estat ovacionat per l'afició del Madrid quan s'ha anunciat el seu nom per la megafonia en les presentacions.
I en rugbi, la Santboiana jugava aquest migdia a les semifinals de la Copa del Rei.
Sí, i ha perdut clarament. Universitat de Burgos 46, Sant Boiana 28. Ja perdia el descans, 24-8 l'equip de Sant Boi.
Diumenge ja veieu intens esportivament. Estarem pendents durant tot el RAC1 migdia de la Fórmula 1, el futbol, l'hoquei patins i el bàsquet. Ara, però, hem de parlar d'aquesta final que té l'Espanyol aquesta tarda a Cornellà al Prat. Abans, Álvaro, no ha canviat res, no?, a la Fórmula 1 a Azerbaidjan.
No, volta 45 de 51, això s'acaba, i com diu, sense canvis, Checo primer, Verstappen segon, Leclerc tercer, Alonso quart, Sainz cinquè i Hamilton sisè. De moment, la principal batalla, aquesta lluita, diguem, entre Sainz i Hamilton, cinquè el de Ferrari, sisè el de Mercedes, separats per tan sols 7 dècimes de segon.
Aquesta tarda, 6:45, Espanyol-Getafe, l'Espanyol és penúltim a la classificació, sortirà a jugar el seu partit a 4 o 5 punts de la permanència. A 4 si guanya el València, aquest Cádiz-València, a 5 si hi ha empat o guanya el Cádiz. De moment, com deia el Molló, 0-0 al 25 de la primera. Siguin 4 o 5 punts, el que és evident és que el partit d'avui és gairebé un caixa o faixa, tenint en compte que només falten 7 partits per acabar la Lliga. Hola, Joan Camí, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
L'afició és conscient que el d'avui pot ser l'últim tren de la lluita per la permanència i avui doncs, ens podríem apropar als 30.000 espectadors.
Sí, s'han tornat a vendre totes les entrades disponibles fins a 10.000. De fet, el club fa res, un parell de minuts anunciat a través dels seus comptes oficials que ja no es poden comprar més entrada. Per tant, el club espera superar l'entrada del dia del Cádiz, la millor de la temporada. Aquell dia van anar 28.000 espectadors i avui, tenint en compte que és diumenge i que l'horari 6:45 acompanya, doncs es podria arribar als 30.000. En qualsevol cas, tot dependrà, com sempre, de si venen o no la majoria d'abonats.
I l'afició no fallarà i l'equip que ha de trencar aquesta ratxa nefasta d'un punt dels últims 24.
És que, de fet, Albert, l'última victòria va ser el 25 de febrer, fa ja més de 2 mesos, contra el Mallorca a casa a l'RCD Stadium. Des d'aleshores, 7 derrotes i un empat, un bagatge nefast, com deies, que ha provocat doncs, l'actual situació a la classificació. Els jugadors ja han parlat públicament de final, de fet ho va fer el Sergi Dardel, capità, l'altre dia al camp del Villarreal, quan va acabar el partit, així que tot el que no sigui guanyar avui contra un rival directe significarà que l'Espanyol està pràcticament sentenciat, no a nivell numèric, perquè és evident que encara quedaran punts en joc i l'Espanyol matemàticament no estarà a segona divisió, però estarem parlant d'una dinàmica tan dolenta i havent perdut duels directes contra rivals directes, en aquest cas Cádiz i Getafe, que fa bé, gairebé impossible imaginar-se un altre escenari que no sigui el descens a segona divisió.
El dia que torna Brian Olivan a la convocatòria, pot ser titular?
És la millor notícia de la convocatòria, com deies, torna Brian Olivan, el màxim assistent de l'equip, de fet, i el millor soci de José Lu aquesta temporada. S'ha perdut 7 partits i, casualitat o no, l'Espanyol no ha guanyat cap quan ell ha estat al terreny de joc. Tenint en compte la inactivitat, jo diria que la lògica ens diu que no hauria de ser titular, tot i que amb Luis García no podem descartar res, perquè gairebé en cada partit hi ha alguna sorpresa a l'11 titular. A més, Pedrosa no va ser titular entre setmana a Villarreal, i avui, en principi, podria recuperar aquesta posició a l'11. Qui tampoc hi serà és Grajera, que segueix lesionat, i els sancionats Edu Expósito i César Montes, sobretot César Montes, el central mexicà, baixa significativa, ja que ha estat titular i probablement el central més fiable de l'Espanyol aquesta temporada. Pierre Gabriel també s'ha quedat fora, en aquest cas per decisió tècnica, i Simo, central del filial, i Dani Villahermosa, migcampista del B, completen la convocatòria. Per cert, Albert, a risc d'equivocar-me, em passa sovint, m'olora-ho, canvis significatius avui a l'11 titular. Ah. Haurem d'esperar 5:45, una hora abans del partit, per sortir de dubtes, però vaja, jo m'espero algun canvi significatiu a l'11 de Luis García.
Doncs estarem, evidentment, pendents. Cap a 5:45 sabrem l'11 de l'Espanyol. El Getafe, que és el rival, també en zona d'ascens, estrena entrenador. Aquesta és la notícia més destacada de la prèvia, sens dubte.
Sí, un vell conegut, Bordalás, que és curiós perquè en principi no havia de venir, però Ángel Torres, el president del Getafe, l'ha acabat convencent a últim moment. També té passes importants, per cert, Gené i Juan Iglesias sancionats, i Luis Milla, Arambarri i Algovia lesionats. És a dir, també arriben hores baixes més enllà dels resultats. De fet, la dinàmica del Getafe és molt dolenta també, i només ha estat capaç de sumar 2 punts dels últims 15. Duel d'urgències claríssimes aquesta tarda al RCB Stadium.
Qui xiula avui, Joan?
Sánchez Martínez amb Gil Manzano al VAR.
Doncs tota la sort del món, perquè no és un partit fàcil de xiular entre dos equips que s'estan jugant la permanència. Hi haurà nervis, hi haurà tensió, i esperem que el públic jugui el seu paper. És un partit sense xarxa per l'Espanyol, només serveix la victòria. Joan, gràcies, fins després.
Fins després, que vagi bé.
A 6:45, l'Espanyol Getafe amb el Joan Camí, els comentaris del Dani Solsona i la narració de l'Eudo de Batlle, que a 4 hores pel partit comparteix amb el RAC1 migdia les seves sensacions.
Arrossegat pel corrent del riu a tota velocitat i a la deriva, la d'avui és l'última taula de salvació que pot trobar l'Espanyol, i no és gaire grossa, més aviat petita, perquè fins i tot en cas de victòria encara tocaria remar molt. El possible efecte Bordalás és un entrebanc més per un equip que sap que té l'espasa al coll. És cert que el tècnic només ha tingut un entrenament amb el seu nou Getafe. També ha de ser conscient el públic que fa 15 dies contra el Cádiz va tenir una actuació impecable i que aquesta tarda també serà més necessari que mai. Si avui no es guanya, tot apunta a una llarga agonia de 6 jornades contra gegants de la Lliga que et poden fer molt mal. En canvi, una victòria tindria un valor anímic altíssim per afrontar el tram immediat de calendari, que és força dur. En definitiva, aquesta tarda és caixa o faixa. L'Espanyol es juga avui seguir viu en la recerca de la proesa, que significaria salvar-se.
Passen 2:55 de la tarda. Álvaro, de moment, a Bakú, sense canvis en aquesta cursa de Fórmula 1 que s'està acabant.
Exacte, 3 pel final, 49:51. Volta ràpida en aquest moment per Fernando Alonso en la quarta posició, però està lluny del tercer Charles Leclerc. Com diu, sense canvis, Pérez, que s'emportarà la victòria, si no passa res estrany en aquests darrers girs, Verstappen segon, Leclerc tercer.
I en hoquei patins, un altre gol del Gijón, Molló.
Sí, i una altra falta directa que transforma Sara Roces, Gijón 2, Vilassana 0, 7:30 pel descans.
Abans d'aquest Espanyol Getafe, el Barça es pot proclamar campió de la primera divisió femenina de futbol. Ho farà si guanya contra l'Sporting de Huelva a l'estadi Johan Cruyff. Anem cap allà, Gerard Ballera. Hola, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
Partit a 4:00 PM, entrades exaurides, per tant, hem d'esperar un Johan absolutament ple.
Sí, fa dies que estan exaurides. De fet, una de les incògnites avui és veure si hi haurà o no rècord d'assistència. Aquí al Johan Cruyff s'haurien de superar els 5.569 espectadors del dia del Real Madrid ara fa un mes aproximadament. Està tot preparat perquè sigui una festa, seria una sorpresa majúscula que no n'hi hagués, tenint en compte que el Barça ha guanyat tots els partits de Lliga i aquesta temporada i tots els partits aquí al Johan des que hi juga com a local. S'espera que en cas de títol hi hagi entrega del trofeu per part del president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, que serà aquí el Johan Cruyff presenciant en directe aquest Barça Sporting de Huelva. I també s'espera, en cas de títol, que hi hagi alguna mena de parlament per part de l'entrenador i també de la capitana, d'Alexia Putellas, i l'habitual volta d'honor de les campiones. Recordem que el Barça aspira avui a guanyar la seva 8a Lliga, la 4a consecutiva. El Barça de moment en té 7, dues més que el segon en el palmarès, que és l'Atlètic Club de Bilbao. Es calcaria, en aquest cas, el cicle guanyador entre el 2011 i el 2015.
El Barça que ha guanyat tots els partits de Lliga, per tant, avui seria una sorpresa majúscula que no guanyés aquest duel contra l'Sporting de Huelva, que és un equip de la part baixa de la classificació. A banda del títol, Gerard, el partit té encara algun ingredient més, com per exemple la reaparició d'Alexia Putellas.
Sí, tindrà minuts a la segona part, veurem quants, però avui segur que la veurem. 299 dies després que es trenqués el lligament encreuat del genoll esquerre en un entrenament amb la selecció espanyola. És curiós perquè l'últim partit d'Alexia amb el Barça va ser contra l'Sporting de Huelva, en l'última final de la Copa de la Reina el 29 de maig de l'any passat. Un rival que, com deies, necessita els punts perquè està lluitant per salvar-se, és de la zona baixa, va començar molt bé però s'ha desinflat. Suma només 3 dels últims 36 punts en joc i té, de fet, només un punt de marge sobre la zona de descens. El tècnic Jonathan Giraldez preveu, de fet, avui un partit amb pocs espais.
Jo crec que serà un partit similar al partit d'anada. Allà al seu camp van guanyar només 0-2, amb la sensació de que va costar una mica perquè ja s'acumulava moltes jugadores per darrere la pilota. I bé, jo crec que hem millorat molt la nostra versió en pilota i sense pilota, sobretot quan hem d'atacar blocs defensius amb moltes jugadores. Tenim jugadores amb talent de tres quarts cap endavant per poder crear situacions de desequilibri i hem de tenir en compte que aquesta gestió emocional després de guanyar la semifinal de Champions, hem de retrobar-nos una altra vegada amb la competició perquè tenim una fita molt, molt històrica, que és la possibilitat de guanyar un altre títol de Lliga.
L'absurd de Giraldez, perquè ha dit que van guanyar 0-2, va ser 0-3 el resultat final del Barça a Huelva. Dit això, Lucy Browns i Fridolina Rolfo són les baixes per lesió que té l'equip. Tampoc hi serà avui Sandra Paños, la portera titular, que ha quedat fora de la convocatòria per decisió tècnica. D'aquí uns minuts sabrem l'11, s'espera que hi hagi, evidentment, unes quantes rotacions respecte al partit del Chelsea, un partit que xiularà la madrilenya Alicia Espinosa Ríos.
I que viurem a la sintonia de RAC1 a partir de les 4. Tot apunta que serà un gran dia pel primer equip femení i també pot ser un dia de celebració pel filial Gerard, que està jugant a aquesta hora i que es pot proclamar campió de segona.
Sí, i mira, fa 5 minuts que el Barça B acaba de marcar el gol que de moment li donaria la victòria a Gran Canària, al camp del Juan Grande, un equip que ja està descendit, el cué, de fet, d'aquesta segona divisió. A falta de 16 minuts pel final més, l'ha afegit Juan Grande 0, Barça B 1. Aquest resultat faria que el Barça B es proclamés campió de la segona divisió quan encara falten dues jornades perquè s'acabi la Lliga. Evidentment, el Barça B no pujarà a la primera divisió per incompatibilitat amb el primer equip, però és una mostra més de l'aposta pel planter que està fent el club i de la poderositat del Barça en aquest sentit en el futbol femení aquí a Espanya.
Doncs el Barça femení que pot viure avui una festa doble. Gerard, si hi ha 11 abans de les 3 ens ho fas saber. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
Per cert que el Barça sabrà demà el rival de la final de la Champions d'Eindhoven. A jugar demà la tornada de l'Arsenal Wolfsburg amb empat a 2 del partit d'anada i amb totes les entrades venudes a l'Emirates Stadium. S'acaba Álvaro de Mar, el Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1.
Sí, uneix a la bandera quadriculada, victòria per Checo Pérez, que ha firmat un cap de setmana per emmarcar. Ahir, dissabte, guanyava l'esprint, acaba d'emportar-se la victòria al Gran Premi, segona de la temporada, després de la que va aconseguir ja a l'Aràbia Saudita, segona al circuit de Bakú, on ja havia guanyat l'any 2021, sisè triomf al pilot mexicà a la Fórmula 1, que li retalla uns puntets al seu company d'equip, líder del Mundial, Max Verstappen, que ha creuat la meta en la segona posició, marcant, si ningú li treu en aquests compassos finals, la volta ràpida. Leclerc, tercer, completarà el podi, primer podi del curs per Ferrari aquesta temporada. Alonso ha estat quart, Sainz cinquè, Hamilton sisè, Lance Stroll, el company d'equip d'Alonso, acaba de creuar la meta en la setena posició, encara falten pilots per completar aquest darrer gir d'aquest Gran Premi de l'Azerbaidjan, quarta cita de la temporada. La propera, Albert, serà diumenge que ve, dia 7 de maig, cinquena cita de la temporada, als Estats Units, a Miami.
Com diu l'Álvaro, s'ajusta la classificació davant els dos Red Bull, Max Verstappen líder, segon Checo Pérez i tercer continuarà l'asturià Fernando Alonso. Gràcies, Álvaro.
Adéu, que vagi bé.
El Barça femení, que guanyarà aquesta tarda la Lliga, si no hi ha res d'estrany, i el Barça masculí ho farà, guanyarà la Lliga en les properes setmanes. Ahir va fer un pas més cap al títol després de golejar el Betis. Amb un nom propi, Lamine Yamal, que amb només 15 anys s'ha convertit, Oriol Jové, en el jugador més jove en debutar amb el Barça a la Lliga.
Sí, ha fulminat un rècord de precocitat que estava establert des de fa 82 anys, des de l'any 1941, quan Vicenç Martínez Alama va debutar a la Lliga amb el Barça amb 16 anys i 9 mesos a Chamartín contra el Madrid. És gros perquè Lamine Yamal l'ha superat, però és que a més ha rebaixat la seva marca en un any, en 12 mesos, perquè ho ha aconseguit amb 15 anys i 9 mesos. Això a la Lliga. En el total de competicions oficials, Lamine Yamal és el sisè més jove en debutar en un partit oficial a la història del Barça. Més joves que ell n'hi ha 5 i tots són, això sí, de fa més de 100 anys. Arseni Comamala va debutar amb 15 anys al 1904, Alfred Gil al 1906, Paulino Alcántara al 1912, Antoni Robert al 1913 i Armand Martínez Sagi al 1920. Tots van debutar amb el Barça amb 15 anys, menys aquest últim, Martínez Sagi, que va debutar amb 14 i que és, i segurament ho serà sempre, el futbolista més jove en debutar amb el Barça en partit oficial.
Doncs és el sisè més jove en debutar a la història del Barça en competició oficial i el més jove a la Lliga. Això és el que ha aconseguit Lamine Yamal. Ara en seguim parlant, però abans, a primera divisió hi ha un gol important. Gol del Cádiz.
Sí, gol del Cádiz al Nuevo Mirandilla, un fora de banda d'aquells que es pengen a l'àrea. Hi ha dos cops de cap, el primer de Rubén Sobrino, el segon d'Escalante, que avui tornava després de lesió, i no hi pot fer res la defensa del València, ni Mamardashvili. Cádiz 1, València 0, 39 de la primera part. Amb aquest resultat, el Cádiz s'allunya a 4 punts del descens i, de fet, n'hi treu 7 ja a l'Espanyol.
Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, el partit d'ahir serà recordat pel debut del jove Lamine Yamal, que va saltar el terreny de joc als últims minuts.
Sí, va sortir al minut 83 amb el dorsal 41 i substituint Gavi. A punt va estar de debutar amb gol i assistència. Xavi deia després en sala de premsa que precisament li demana això, atreviment.
Bé, Lamine, doncs, crec que ha demostrat el que és, no? No té por, amb 15 anys, té aquest talent de tres quarts endavant que és tan difícil de trobar en el futbol mundial, i a pesar de l'edat crec que és capaç de fer coses, no ho ha demostrat, ha tingut una ocasió, ha fet un últim passe boníssim, un parell d'últims passes boníssims, s'associa bé, és llest, el que li he dit és que ho intentés, que intentés coses, que eren pocs minuts, que les primeres s'associés per agafar confiança, que ho fes fàcil, però que després intentés coses i ho ha fet. Crec que és un futbolista amb molt potencial i que pot ser molt important d'aquí al futur.
Lamine Yamal és nascut a Esplugues de Llobregat i està al Barça des dels 7 anys. El seu agent és Jorge Méndez, que n'està negociant amb el Barça el primer contracte professional del jove, considerat des de fa molt de temps la perla de la Masia. I la precocitat del futbolista en debutar amb el primer equip també va ser comentada pels seus companys a la banqueta, sorpresos. Rafinha deia això després als micròfons de Movistar.
Estábamos hablando de esto en el banquillo. Yo con 15 años creo que estaba jugando en el equipo de mi barrio y bueno, ver él entrando en este estadio con toda esta gente es increíble, y sería mejor si marcase el gol, pero creo que va a marcar en un mejor momento y bueno, va a ser muy importante para el club.
Lamine Yamal, que va sortir al terreny de joc quan el partit estava absolutament sentenciat per jugar els últims minuts. Ahir l'Aia l'equip va mostrar contra el Betis una altra actitud i es va retrobar amb el gol.
Sí, des d'inici el Barça va sortir amb més intensitat i ritme. Christensen, que retornava després de 6 partits per lesió, va estrenar-se amb un gol amb la samarreta del Barça al minut 14 amb assistència de Rafinha a la mitja hora de joc. El Betis es va quedar amb un menys per expulsió rigorosa d'Edgar per doble groga, i això va ser la sentència dels andalusos. En 5 minuts Lewandowski i després Rafinha, això sí, amb suspens del VAR, va fer el segon i van fer el segon i tercer gol del Barça. Xavi celebrava a la sala de premsa el bon partit de l'equip.
Hasta la expulsión creo que hemos estado muy bien también, un 11 contra 11, luego 11 contra 10, pues todo se pone más de cara, es lógico, pero aún así hemos estado bien en la circulación, como comentábamos ahora, ¿no? Jugando fácil, jugando con velocidad de balón, de un lado al otro, hemos tenido ocasiones, la gente ha disfrutado, otra vez el campo prácticamente lleno y bueno, hay una ilusión tremenda, ¿no? Un paso de gigante para ganar esta liga.
A la segona part el ritme va baixar, però el Barça va tenir el control en tot moment. El quart gol va arribar al 36 de la segona en pròpia porta de Guido després d'un xut d'Ansu. Dembélé ahir va tornar a tenir minuts, va tenir un quart d'hora llarg després de 3 mesos lesionat. Per tant, tot bones notícies. A la infermeria ja només hi queda Sergi Roberto i la Lliga està una mica més a prop.
Es un paso muy importante hoy. Era vital reaccionar, ganar, y además hemos ganado bien. A mí me ha convencido lo que he visto hasta la expulsión, pero creo que íbamos a hacer un gran partido igualmente, 11 contra 11, y bueno, positivo.
Bones notícies pel Barça i no tan bones per Joaquín, el legendari jugador del Betis que retira aquesta temporada i que ahir va rebre una gran ovació del Camp Nou. Va haver d'abandonar el terreny de joc per una lesió. Pendents de més proves, possiblement ja no podrà tornar a jugar i, per tant, no tindrà opció a convertir-se en el jugador amb més partits de la història de primera divisió.
Falten 6 jornades de Lliga pel Barça. Si agafem la calculadora, Laia, quan pot ser el conjunt blaugrana campió matemàticament?
El primer match ball pot ser per passiva dissabte 13 de maig a la nit en el Madrid-Getafe. Perquè això passi, els blancs haurien de deixar-se 5 punts en el partit intersemanal d'aquesta setmana, que juguen a Noeta i davant el Getafe el dia 13, és a dir, en els dos propers partits. Dues derrotes o un empat i una derrota. Si això no passa, el segon matchball seria diumenge dia 14, és a dir, un dia més tard, amb el Barça jugant ni més ni menys que Cornellà al Prat contra l'Espanyol. Perquè això es doni, el Madrid hauria de perdre un dels dos partits, o bé a Noeta o bé al Bernabéu contra el Getafe, i que el Barça s'imposi davant l'Espanyol. I tot això sempre i quan el Barça sumi també els 3 punts dimarts a 8:15 de la tarda contra Osasuna al Camp Nou.
Aquesta és la calculadora que actualitzarem després d'aquesta jornada intersetmanal en què, com deia la Laia, el Madrid jugarà a Noeta i el Barça rebrà Osasuna. La Laia, que ens ha fet la ressaca del Barça des del Johan Cruyff, ja instal·lada el Johan Cruyff, ens narrarà aquí a RAC1 el Barça Sporting de Huelva. Laia, avui no hi haurà sorpresa, avui tot preparat per la festa, no?
Sí, tot preparat per la festa. Seria molt estrany que el Barça, amb la trajectòria que porti, a més, sabent avui que tindrà el Johan a rebentar de gent i que tingui l'oportunitat d'aixecar el títol, segur que no s'escapa i que es pot tancar una setmana rodona amb la classificació per la final d'Eindhoven, i avui amb aquest títol la vuitena lliga de la història del club, la quarta consecutiva.
Gràcies, Laia, fins després.
Fins ara.
El Barça hi va tenir un partit plàcid contra el Betis, també al Madrid, Juli Claramunt a casa contra l'Almeria.
Sí, Albert, ahir el Real Madrid va guanyar 4-2 davant l'Almeria. Els blancs van dominar el partit i Benzema, abans d'acabar la primera part, ja havia marcat un hat-trick. Els de Rubi són 15ens, 2 punts per sobre la zona del descens, mentre que els d'Ancelotti segueixen segons a 11 del Barça. Ahir Vinícius va veure la cinquena groga, per tant, complirà cicle d'amonestacions i ja serà el segon d'aquesta temporada. Ancelotti creu que li han tret massa targetes.
Es bastante sorprendente que en esta temporada ha tenido 10 amarillas, que me parece... No la tiene el medio centro más feo de la liga, no tiene 10 amarillas. Entonces es bastante sorprendente esto. Después tiene que mejorar en algunos aspectos. La verdad es que le han sacado demasiada tarjeta. Yo creo que le han sacado demasiada tarjeta a él y menos a las patadas que le han dado a él.
El Brasil es perdrà el següent partit de Lliga. Dimarts a les 10 de la nit els blancs visiten el Real Arena amb les baixes també de Modric, Mendy i Alaba. Anant una mica més enllà, el Real Madrid disputarà dissabte a les 10 de la nit la final de la Copa del Rei davant l'Osasuna, contra qui no perden, atenció, des del 30 de gener del 2011, i 3 dies després, ja sí, rebran el Manchester City de Pep Guardiola en el que serà l'anada de les semifinals de la Champions.
Pendents en aquestes darreres jornades també del Pichichi, el duel entre Lewandowski i Benzema. El polonès és el líder amb 19 gols, segon el francès amb 17. Ahir victòries del Madrid i del Barça, també de l'Elx, que amb aquest triomf encara no és equip de segona divisió. Avui es juguen 4 partits, l'Espanyol Getafe, el Villarreal Celta un quart de 5, el Valladolid Atlético a les 9, i tenim en joc aquest Cádiz-València, a punt d'arribar al descans, Molló, amb victòria local i pujant la tensió.
Sí, amb alguna trifulca, i ara amb unes mans que ha xiulat l'àrbitre en atac al València, que després demanava penal, però és veritat que hi ha unes mans prèvies de Folquer, i sí, hem vist un parell d'enganxades ja en accions de pilota aturada. De moment, Cádiz 1, València 0, a punt d'arribar al descans amb el gol d'Escalante.
I demà es tancarà la jornada amb dos partits, a les 7 Mallorca Athletic Club i a les 9 Sevilla Girona, un partit pel qual Mitchell recupera David López però perd Cristian Estuani.
Sí, l'uruguaià es baixa per unes molèsties a la cuixa dreta, segons ha confirmat el tècnic Mitchell en la roda de premsa prèvia al partit, però confia que no tingui una lesió greu Estuani i que pugui tornar pel següent partit contra el Mallorca.
Porta 2-3 dies després del partit en molèsties i no ha entrenat i es baixa per demà. Fins avui no ha fet proves, però espero que la ressonància ens diga que està bé per el dijous. No sabem el temps de baixa que pot ser.
A banda d'Estuani, també són baixa demà contra el Sevilla Arnau per sanció i Aleix, Yangel, Borja i Toni Villa per lesió. La setmana ha estat festiva a Girona, després d'escombrar el Madrid amb els 4 gols del Tati Castellanos, però Mitchell ha volgut rebaixar l'eufòria.
El club, ni jo, ni el cos tècnic, ni els jugadors pensen en Europa. Tenim 41 punts i el meu objectiu és... 53 i l'equip ha de continuar la mateixa versió d'agressivitat, de concentració, de personalitat en un camp i contra un rival que és ara mateix el que ha fet més punts en els últims 5 partits.
Mitchell ho diu bé, si féssim una classificació de les últimes 5 jornades el Sevilla seria líder, però compte perquè el Girona seria tercer amb 4 victòries i només la derrota al camp del Valladolid. En tot cas, Mitchell té molt clar l'objectiu de demà i els únics dubtes que té són els lingüístics.
Finalitzar la jornada el més a dalt possible, no? Amunt, més amunt possible. Estic dient a dalt. A dalt és... Arriba, però diferent, no? Da igual. Més amunt. Me podies haver dit en el primer a dalt. No després...
A dalt també està bé.
A dalt o amunt, en qualsevol cas, Sevilla-Girona, demà a les 9 amb arbitratge de Muñiz Ruiz.
9 minuts, arribem a les 3 de la tarda. Molló, com tenim a segona divisió l'Andorra Mirandés?
Doncs el tenim al descans ara mateix i el partit continua sense gols. Andorra 0, Mirandés 0.
També descans a primera divisió, aquest Cádiz 1, València 0. A la primera federació, aquest migdia, el Sabadell ha guanyat 3-1 l'Atlètic Balears. Té 6 punts de marge sobre el descens. Aquesta tarda a les 6, Nàstic de Tarragona, Real Unión de Irún. Ahir, victòria per la mínima del Barça Atlètic, que el consolida en la tercera posició, i empat del Cornellà, que se situa un punt per sobre del descens. I en futbol internacional, a Itàlia ja s'ha acabat el partit de la Lazio, ha perdut Molló, per tant, el Nàpols avui pot ser campió.
Sí, exacte, ha de guanyar el Diego Armando Maradona la Salernitana. És un duel de proximitat, de rivalitat, per tant, els visitants, els de Salerno, intentaran, òbviament, que el Nàpols no sigui campió, però vaja, amb el camp ple i havent de guanyar per tornar a guanyar la Lliga, jo crec que no se'ls escaparà. Els de Spalletti, d'aquí a 8 minuts, aquest Nàpols-Salernitana.
A Alemanya, després de l'empat ahir del Borussia Dortmund, el Bayern de Múnich es pot situar líder de la Bundesliga, si supera alerta l'Allianz Arena a partir de 3:45. A Anglaterra, a les 3, tenim un full a Manchester City. Si els de Guardiola guanyen, se situen líders i encara amb un partit menys. A Holanda, a les 6, la final de la Copa, Ajax-PSV. A França, ahir la Copa se la va endur al Toulouse. Va golejar 5-1 al Nantes. Escòcia, per cert, aquesta hora tenim un all ferm.
Sí, minut 19 ja d'aquesta final escocesa de la CAP. Rangers 0, Celtic 0.
El circuit de Jerez, Quim Salvador, queden 8 minutets, menys de 8 minuts perquè arrenqui la cursa de MotoGP.
Sí, tenim la graella formada a la recta principal del circuit, amb les motos encara, amb els escalfadors de pneumàtics tapant les rodes. Fa calor a Jerez, no tanta com s'augurava, estem en uns 28 graus, cosa que és prou agradable i no és aquella calorada de fa uns quants dies. I tot a punt amb aquesta graella que encapçalarà Aleix Espargaró des de la pole position que va aconseguir ahir al matí en unes condicions de pista complicades perquè havia plogut una mica i l'asfalt no estava ni del tot moll ni del tot sec. No li va anar bé la cursa sprint, va acabar per terra, però confia avui, també arrencant des de la pole position, poder lluitar per la primera victòria o com a mínim el primer podi de la temporada, això sí, ho té molt clar, necessita fer una bona arrencada. Són declaracions a RAC1.
Sí, Rima, jo crec que sóc dels millors i surto des de la pol, així que ojalà que pugui fer una sortida estel·lar, defendre'm, i jo crec que si puc tenir una mica de pista lliure a l'inici i imposar el ritme serà una bona cursa, però ja et dic que és molt important la sortida.
Al costat del granollerí d'Aprilia, Jack Miller segon amb la KTM, tercer és Jorge Martín amb Ducati, segona fila per Brad Binder, el guanyador de l'esprint d'ahir amb KTM, cinquè el campió Pecco Bagnaia amb Ducati, sisè la sensació d'aquest gran premi Dani Pedrosa, que corre com a pilot convidat, porta 4 anys retirat i està brillant d'allò més. Sisè a la graella, també va ser sisè ahir a la cursa sprint i veurem avui què pot fer el pilot de Castellà del Vallès amb 24 voltes pel davant. Maverick Viñales arrencarà des de la quarta fila, igual que Àlex Márquez, 12è, i tenim molt més endarrerit Àlex Rins, guanyador de l'últim Gran Premi de les Amèriques, 18è a la sisena fila, igual que Fabio Quartararo, que és 16è, per cert. Redebuta a MotoGP el valencià Iker Lecuona, que ja havia estat en aquest campionat fa un parell d'anys, com a substitut de Marc Márquez, absent per lesió, igual que Pol Espargaró.
Doncs veurem la cursa a partir de les 3 al Superesports un cop s'acabi el RAC1 migdia. Fins ara, Quim.
Fins ara.
El Johan Cruyff, per cert, ja 11 del Barça femení, Ballera.
Sí, 11 amb cap futbolista de l'11 inicial de l'altre dia contra el Chelsea al Camp Nou. És un 11 totalment nou, amb Cata Coll a la porteria, Emma Ramírez, Jana, Laia Codina i Núria Rábano en defensa, Engen de mig centre, Clàudia Pina i Bruna Vilamala d'interiors, a la banda dreta Txernogorchevich, a l'esquerra Geise, a l'esquerra Parelluelo, en punta la brasilera Geise. Alexia, tal com es preveia, començarà la banqueta.
A partir de les 4, aquest Barça Sporting de Huelva. Descans, Molló, en hoquei patins, a la final de la Champions femenina.
Sí, amb un tercer gol del Gijón, de Natasha Lee, just a 3 segons pel final del descans. Ara començarà la segona part, Gijón 3, Vilassana 0.
En bàsquet, al final, ha perdut el bàsquet Girona?
Sí, sí, ha perdut. Gran Canària 78, bàsquet Girona 73. Ho hem deixat amb més 7 pels d'Aito, però hi ha hagut un parcial de 24 4-12 pels canaris, que ha estat definitiu.
El Madrid ha guanyat, per tant, empat amb els dos líders, el Barça i el Baskonia, que Oriol juguen aquesta tarda.
Sí, el Barça serà el primer dels dos, ho farà les 5 a la pista del Betis, i per tant podrà posar pressió als vitorians, que no juguen fins les 8 a casa contra el Breogán. Corey Higgins és l'única baixa dels blaugranes, i a 2:15 serà el torn del Joventut, que també juga a terres andaluses, i en aquest cas a la pista de l'Unicaja, en un partit clau perquè els badalonins puguin seguir lluitant per entrar al top 5. En aquest cas, l'única baixa dels verdinegres és la de Pau Ribas.
Ahir, el derrota del Manresa.
Sí, contra el Bilbao, a la pista del Bilbao, per 80-76, derrota que fa que els d'Aito García Reneses no s'allunyin gaire més del descens, continuen amb els dos partits de marge, i ahir també victòria del Barça-San Feliueng, que va... victòria no, derrota del Barça-San Feliueng, volíem dir, que va posar el punt final a una temporada històrica, això sí, a la Lliga Femenina, perquè en l'any del debut s'han quedat a les portes de la final, a la qual finalment hi ha accedit el Perfumeries Avenida.
Abans de la pausa, Molló, que tenim de més destacat del Mutua Madrilenya de tennis avui?
Doncs que juga Carlos Alcaraz contra Dimitrov, no abans de les 8. També a la nit Davidovic contra el danès Rune, que és un bon partit. També es jugaran a Hurkacz o Zverev. Ja han passat ronda el rus Rublev, Kachanov, un altre rus que ha eliminat Roberto Bautista, i el mallorquí Jaume Munar.
Va, doncs ahir va accedir als vuitens de final. Hi ha pàdel a Brussel·les, avui jornada de finals. A les dues ha començat la final femenina.
Sí, i tenim la Rausenca Ari Sánchez, formant parella amb Paula José María, domina el primer set per 4-3 a Salazar Triay, i després la final masculina a continuació, Tapia Coelho contra Stupa
i
Dineno.
I avui també última jornada de la fase regular de l'Hockey Lliga masculina. En joc l'última posició se la juguen l'Igualada, el Caldes i el Voltregà. Pausa i rematem el RAC1 migdia. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu burca.
Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Busques cotxe i el vols ja? A Sarsa Skoda tenim unitats en estroc de l'Skoda Karoq amb entrega immediata. L'Skoda Karoq, un cotxe amb esperit esportiu que transmet seguretat. Vine abans que s'esgotin. Unitats limitades fins a esgotar existències. Informa-te'n a Sarsa Skoda a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Sarsa.com.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el Món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
No esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi. Una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig, a les 8, el Món a RAC1, amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1, tots som 1.
I fem un últim apunt cultural abans d'acabar, perquè, a més enllà del segon concert de Bruce Springsteen a Barcelona, hi ha molta més música, per exemple, el Passeig de Gràcia, que avui s'omple de jazz. Amb un munt de concerts per commemorar els 200 anys del passeig, coincidint amb el Dia Internacional del Jazz.
S'ha instal·lat un escenari situat a la confluència del Passeig de Gràcia amb el carrer Casp. Aquest vespre hi actuaran la Balkan Paradise Orchestra, que tancarà una jornada on també hi actuaran músics vinguts de Sud-àfrica, Brasil, els Estats Units i el Regne Unit.
I del Passeig de Gràcia cap al Penedès, on avui es fa l'última jornada dels ressons. Que té Amaya com un dels noms destacats del cartell d'avui, en què també hi són De La Fe, Masoni i Judith Nederman. Pràcticament les tres, nosaltres ho deixem aquí. El RAC1 migdia l'hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Víctor Valero i el Josep Maria Casas, el control tècnic. Tornem demà a les dues. Bona tarda.